Notícies en xarxa migdia. Amb Efraín García.
Comencem sumaris d'aquest diumenge 30 d'octubre de 2022. Els cementiris ja es preparen per les visites dels familiars de difunts. Veurem com han canviat les cerimònies funeràries en l'actualitat. El ministre de Cultura, Miquel Iceta, defensa que la recuperació de la memòria històrica ha de germanar encara més tots els pobles d'Espanya. Marta Gómez, bon dia.
Bon dia, Efren. En un acte de commemoració del Dia de Record i homenatge a les víctimes del cop militar, la guerra i la dictadura, Iceta ha reivindicat la nova llei de memòria històrica per evitar que mai més torni a passar i que ajudi a tancar les seqüeles de la Guerra Civil.
Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un jove aquesta matinada davant d'una discoteca de l'Avinguda Paral·lel de Barcelona.
Els sindicats de locals d'oci nocturn demanen més seguretat, reclamen un control exhaustiu de les armes blanques i denuncien robatoris als seus locals.
En clau cultural, el curt polonès Beyond is the Day s'emporta el premi a la millor pel·lícula de la 48a edició del Filmets Badalona Film Festival.
D'altra banda, Tu Niño, la producció dirigida per Sergi Castellà i protagonitzada pel bailaor El Guillo, ha estat guardonada amb el premi a la millor producció de Badalona.
Fem un cop d'ull a la previsió del temps, connectant amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Pere Cladera, bon dia.
Molt bon dia, doncs continuem amb aquesta situació meteorològica tranquil·la, dominada pel pas d'aquests núvols alts i prims que estones poden deixar el cel enteranyinat, però seran més nombrosos, més abundants al llarg d'aquesta pròxima tarda i començaran entrant per les comarques Lleida i de Tarragona, on aquí sí que el cel a mitja tarda quedarà força ennuvolat. A la resta, comarques de Barcelona i de Girona, doncs estones aquest cel enteranyinat. A banda també estones alguns intervals de núvols baixos en trams de la costa i del prelitoral i no descartem que de cara a última hora d'avui arriba a caure alguna tímida precipitació cap al Pirineu Lleidatà. Poca cosa en conjunt. La temperatura màxima avui en tendència a quedar una mica més baixa que la d'ahir, tot i que encara arribarem a superar els 25 graus en alguns punts de l'interior, bàsicament Catalunya Central i alguns punts de Ponent. De cara a demà dilluns començarem setmana parlant de nou d'un canvi de temps i és que a mesura que avancin les hores els núvols seran més abundants, més freqüents, sobretot al llarg de la tarda, quan el cel acabarà bastant ennuvolat a la meitat oest de Catalunya i mig ennuvolat cap a la meitat est. De fet, durant la segona meitat del dia, tarda i vespre, arribar d'alguna precipitació cap al Pirineu i Prepirineu Lleidatà i podria arribar també en alguns sectors de la resta de les comarques de Lleida, de Tarragona i fins i tot a l'interior de Barcelona. Seria en conjunt poca cosa. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Pere. Cop d'ull també a l'estat de les carreteres. Des del Servei Català de Trànsit, Roger Serra. Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda. Avui sí que parlem gairebé d'absoluta calma en aquesta xarxa viària, en general amb molt poc volum de trànsit a les principals vies i afortunadament no tenim constància de cap gran incidència que ens pugui complicar la circulació. Per tant, a aquesta hora, absoluta calma, absoluta fluidesa, també a les vies que envolten Barcelona i a les seves rondes. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Gràcies, Roger. I en esports, el Futbol Club Barcelona ha anat a dormir líder a la Lliga després de superar el València per 0-1.
El València es va avançar al marcador, però l'àrbitre va anul·lar el seu gol i va haver de ser Lewandowski qui tornés a rescatar el Barcelona a 5 minuts del final.
A les vies de so, Jaume Dormois. A la producció, els serveis informatius de la xarxa i us parlen Marta González i Efraín García. Comencem el Notícies en xarxa.
Notícies en xarxa migdia. Amb Efraín García.
Bon dia. A banda del cada cop més habitual debat entre Castanyada i Halloween, el pont de Tots Sants és un moment especial per a recordar aquelles persones que ja no estan entre nosaltres. És per això que aquests dies molta gent ha aprofitat per engalanar els cementiris que ja esperen per les visites dels familiars de difunts. En alguns cementiris, com el de les Roques Blanques de Barcelona, hi han preparat sessions de meditacions, performance de ballarins i panderetes de castanyes i infusions. Les cerimònies funeràries també estan canviant. És una crònica de Norma Lebrero.
Taüts amb la tapa feta de pissarra perquè familiars i amics puguin escriure el seu darrer missatge al difunt. És la darrera novetat que l'empresa funerària Altima, que gestiona diversos cementiris, sobretot a Barcelona i l'àrea metropolitana, ha començat a oferir aquest any. I ha tingut bona acollida, ho explica Joan Ventura, conseller delegat de l'empresa.
Han notat que això agrada molt a les famílies amb nens petits, perquè els nens petits, una forma d'expressar-se és dibuixant i els agrada bastant.
La Covid ha fet canviar l'estil de les cerimònies, ara molt més personalitzades i a l'aire lliure.
Des del que hi ha hagut el Covid, doncs la gent vol les cerimònies com molt més personalitzades. Llavors doncs, han augmentat bastant les cerimònies laiques, ara estem ja quasi un 27%, quan fa 10 anys ja quasi no n'hi havia. La gent també, per exemple, troba molt bé fer cerimònies a l'aire lliure.
Les incineracions ja suposen més de la meitat de les cerimònies funeràries i la sostenibilitat ha arribat també en aquest àmbit. Han ideat una urna de vidre amb cendres mesclades amb la terra, on hi ha un petit viver de plantes.
L'1 de novembre també tindrà lloc al cementiri de Sant Feliu de Codines l'acte d'inauguració de l'Espai del Record. Des d'Ona Codinenca ens ho explica Roger Rams.
Es tracta d'un espai habilitat per la Regidoria d'Igualtat i Ciutadania dedicat al dol gestacional, perinatal i neonatal amb l'objectiu que les famílies que han passat per aquesta situació puguin recordar els nadons que han perdut durant la gestació o poc després del seu naixement. La iniciativa va ser aprovada pel ple municipal a proposta del grup d'Esquerra Republicana. Esther Paracolls és la regidora d'Igualtat i Ciutadania de Sant Feliu.
Crec que és un tema doncs, que és molt important que es sigui visibilitzat cada vegada més. És un fet que s'està doncs, extenent a pràcticament tots els cementiris de Catalunya. Per tant, doncs, nosaltres, en aquest sentit i davant la proposta, doncs, ens va semblar que era molt important doncs, tant per les persones que s'hi han trobat com per les persones que s'hi poden trobar. En un futur tinguin un espai on anar a sentir o a manifestar aquest dol.
A la inauguració d'aquest nou espai, que es farà a les 11 del matí, hi participaran representants de l'Ajuntament i de l'empresa Cabré Junqueras. Mots pel 21 tancarà l'acte amb una lectura de poemes amb l'acompanyament dels músics Roman Boyer i Giovanni Giri.
Les floristeries de Tarragona esperen superar les vendes de l'any passat. Ja el 2021 es va notar un increment i per aquest 2022 la previsió és que hi hagi encara més demanda. N'informa Joan Mercader des de Tarragona Ràdio.
Un dels llocs on més presents estaran les parades serà el cementiri de Tarragona, on des d'aquest dissabte ja han començat les vendes. Una de les floristeries és la floristeria Romeu. Per aquest any esperen més vendes que l'any passat, on comenten que els van faltar flors per la gran demanda que van tenir. Sefa Moedano, una de les responsables, comenta el tipus de rams i flors més venudes.
Pues la previsió que tenim és una mica més que l'any passat, perquè l'any passat vaig fer curt de flors, i com el temps també acompanya, pues, crec que serà bona campanya. El que més sabem és les roses, el crisantem, els rams així variats. Bueno, es ven tot, perquè hi ha gent que vol ben alegre, hi ha gent que vol el típic crisantem, de tots els gustos.
Pel fet que la festivitat caigui en pont, les floristeries també han notat com aquest cap de setmana i els últims dies de la setmana s'ha venut molt perquè hi ha gent que marxa fora.
En el transcurs del darrer any, el cost de l'electricitat i de productes alimentaris com la mantega, la farina o els ous s'ha disparat. Aquest motiu ha portat a un increment de preus generalitzat dels articles a les pastisseries i s'ha vist reflectit també en els panellets. Tot això, a les pastisseries com els pastissers, com en Manel Gutiérrez de la pastisseria Can Joan de Palamós, preveuen una bona venda. Ho ampliem des de Televisió Costa Brava.
Els panellets tornen a ser els grans protagonistes dels aparadors de les pastisseries de tot Catalunya al llarg del pont de Tots Sants. Una tradició molt nostrada que enguany coincideix en cap de setmana llarg, fet pel qual els pastissers i pastisseres en preveuen una bona xifra de vendes.
Nosaltres calculem més o menys igual que l'any passat, que ja vam tenir una venda molt bona, similar a l'últim any prepandèmic, i esperem que sigui igual. A part, tenim un pont de 4 dies i suposo que això farà que es vengui una miqueta més.
Pel que fa al preu del producte, pastisseries com la de Can Joan de Palamós han apostat per mantenir-los o per apujar-los al mínim possible, tenint en compte l'augment del preu de l'electricitat i dels ingredients. Aquest fet disminuirà els beneficis que aporten els panellets a les pastisseries, però des del gremi asseguren que mantenir els preus és l'única fórmula per mantenir viva aquesta tradició.
No hem tocat gaire el preu, ha pujat una miqueta, però si haguessin d'haver pujat el preu, el que haurien d'haver pujat hauria sigut una cosa molt exagerada. Mantenim part del benefici, part del cost ens el mengem i la gent ha de poder comprar el panellet.
Més enllà dels panellets, les taules catalanes també s'ompliran al llarg d'aquests 4 dies de castanyes i moniatos.
El ministre de Cultura, Miquel Iceta, ha defensat que la recuperació de la memòria històrica ha de germanar encara més tots els pobles d'Espanya.
En un acte de commemoració del Dia de Record i homenatge a les víctimes del cop militar, la guerra i la dictadura, Iceta ha reivindicat la nova llei espanyola de memòria històrica per evitar que mai més torni a passar i que ajudi els familiars i amics a tancar les seqüeles d'una guerra que va afectar tant espanyols com catalans.
Que pugui concloure el dol amb dignitat, amb honor. I això és un dret de totes les persones. I això no va contra ningú, sinó amb la reivindicació de tothom.
Miquel Iceta ha fet aquestes declaracions des del parapet dels executats a Barcelona des de 1939 a 1952, on els socialistes hi han fet aquest diumenge l'acte de commemoració. El dia de record i homenatge a les víctimes del cop militar, la guerra i la dictadura, però, és demà dilluns 31 d'octubre.
Un incendi en un bloc de 7 plantes de Sal provoca 4 ferits lleus i 18 evacuats.
Els bombers han estat alertats quan passaven 7 minuts de 4:45 de la matinada i han desplaçat fins a 7 dotacions que han hagut de rescatar 4 persones que s'han refugiat de les flames en un balcó. A banda de les persones evacuades, 40 veïns han hagut de confinar-se a casa seva per la seva seguretat. El SEM ha atès 4 persones per inhalació de fum, però totes elles han rebut l'alta al mateix moment.
La policia local de Sant Feliu de Guíxols deté un home acusat d'un presumpte delicte de violència de gènere. En la detenció van intervenir-li diverses armes de foc.
Els fets van tenir lloc divendres quan l'home hauria amenaçat de mort la seva exparella. El detingut va donar-se a la fuga conduint temeràriament i a gran velocitat per la ciutat. Quan el van poder aturar, van confirmar que no tenia permís de conduir turismes i van intervenir-li 2 armes de foc, una escopeta retallada i una de fogueig. Ara el detingut ha estat posat a disposició judicial.
Salvament Marítim, Guàrdia Civil, Bombers de Barcelona i Creu Roja busquen una persona que ha caigut a l'aigua des d'un creuer al port de Barcelona.
L'incident ha passat a l'entrada de la Bocana Sud, a 6:45 del matí. La persona desapareguda ha caigut a l'aigua des del creuer MSC Bellíssima per causes que encara es desconeixen. El port de Barcelona ha activat el seu pla d'autoprotecció i ha informat a Salvament Marítim que ha activat un helicòpter i una embarcació ràpida. En les tasques de rescat i localització també hi treballen submarinistes, Guàrdia Civil i efectius de la Creu Roja i dels Bombers de Barcelona. Fins al moment només s'ha trobat un salvavides amb un senyal lluminós. Després de revisar les càmeres de seguretat, la Guàrdia Civil ha informat que no pot corroborar que la víctima hagi caigut del creuer. El dispositiu de recerca continua actiu.
I d'altra banda, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un jove aquesta matinada a l'Avinguda Paral·lel de Barcelona.
Els fets han passat cap a 6:00 a.m. prop de les Drassanes. La policia ha rebut una alarma perquè hi havia un noi ferit, però quan hi han arribat el noi ja era mort. Segons fonts municipals, l'incident hauria tingut lloc davant de la discoteca Brises del Caribe. Els Mossos han obert una investigació per esclarir les causes de la mort i identificar i localitzar el presumpte assassí. A hores d'ara, per però no ha transcendit més informació.
Després de conèixer els fets, la Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn ha emès un comunicat en què demana més seguretat a l'oci nocturn i una actuació immediata per controlar l'ús d'armes blanques. Fernando Martínez és el director general de la FECALON.
Reclamamos una vez más que hay que insistir en dotar de mayores refuerzos policiales a las salidas de las discotecas. Los clientes les están robando y de una manera u otra hay un nivel muy alto de inseguridad que tenemos que corregir.
En declaracions a la xarxa, el secretari general de FECASARM, Joaquín Boadas, exima la discoteca de qualsevol responsabilitat i no descarta que la patronal es personi com a acusació popular contra l'autor dels fets, els quals ha qualificat com aïllats.
Condemnem qualsevol acció de violència relacionada amb l'oci nocturn o amb el seu entorn i, com hem fet en altres 23 casos, estudiarem personar-nos com a acusació popular contra l'autor dels fets, que és l'únic responsable dels mateixos, que evidentment la discoteca no té cap tipus de responsabilitat, sinó que sempre cal assenyalar únicament a l'autor dels fets, que és el que de manera unilateral i voluntària decideix atemptar contra la vida d'una altra persona.
La Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals està començant a implementar uns distintius internacionals de seguretat per fer més segur l'oci nocturn. A Catalunya ja hi ha 25 locals amb aquest distintiu.
La falta de metges és un problema que afecta arreu, però especialment als entorns rurals, que ho solen tenir més complicat per tal d'omplir les vacants. Una de les vies per aconseguir convèncer les noves generacions de metges passa per la rotació rural que poden fer els metges residents en l'especialitat de medicina familiar i comunitària. És el cas de dues joves metgesses que es formen a l'APS Ribes Campdevànol. És una crònica de Jordi Altesa des de Televisió del Ripollès.
L'Alejandra i la Maria són dues metgesses residents en l'especialitat de medicina familiar i comunitària que aquest mes d'octubre han estat fent la rotació rural a les àrees bàsiques de salut de Ribes i Campdevànol. La rotació rural és una de les opcions que tenen durant la seva residència en l'especialitat i que els permet fer pràctiques per conèixer la gestió de la salut en un entorn diferent del metropolità. Tot i que la pràctica de la medicina sigui la mateixa, la proximitat amb la resta de l'equip sanitari i el temps de dedicació a cada pacient és el que més les ha sorprès de la seva estada.
Ambulatorios más grandes, pues la agenda, el volumen de pacientes es mucho más amplio, con lo cual la dedicación que tú puedas darle al paciente es más rápida, no tienes tanto tiempo para enfocarte en los problemas de cada paciente.
Les dificultats per trobar personal sanitari en entorns rurals és una problemàtica que ha anat en auge i des d'àrees bàsiques com la de Ribes i Campdevànol confien que estades com aquesta puguin revertir la tendència.
Tot i que la major part de Catalunya no s'ha hagut de limitar l'ús d'aigua, encara a hores d'ara hi ha municipis amb situacions realment complicades. És el cas de l'Espluga de Francolí, on els dipòsits particulars estan salvant els negocis de la manca d'aigua potable. Ens ho explica Pep Morató des de l'Espluga FM Ràdio.
El municipi de l'Espluga de Francolí està sense aigua potable la meitat d'hores del dia, de les 7 del vespre fins a les 7 del matí. La falta d'abastiment s'ha anat compensant amb diverses cisternes que fan viatges cap a Montblanc per portar aigua fins a l'Espluga. Molts negocis i veïns particulars estan previnguts per afrontar la situació, ja que des de fa anys disposen dels seus propis dipòsits. El govern municipal, per contra, no descarta ampliar els talls. Josep Maria Vidal, alcalde de l'Espluga.
Estem en una situació molt greu, estem molt per sota d'un nivell de seguretat i no cobrim amb els viatges de cubes d'aigua, no cobrim la diferència d'aigua. No? L'aigua que ens falta no l'estem cobrint ara mateix amb les cubes d'aigua.
La manca d'aigua no és un problema que ve d'ara, sinó que es remunta a fa molts anys.
En clau cultural, la plaça del Vi de Girona ha acollit aquest matí la Diada Castellera de Sant Narcís. Tot i ser una de les jornades més icòniques del tram final de la temporada fora de la zona tradicional, aquest any les colles no han pogut revalidar els castells de gamma extra.
El que sí que han revalidat els Minyons de Terrassa han estat els castells de 9 pisos. Amb la intenció d'alçar el llistó de cara a la seva diada de final de temporada, avui han descarregat el 3 i el 4 de 9 en folre i un 2 de 8 que podrien alçar un pis més abans que s'acabi l'any. Els capgrossos de Mataró han apostat pel 4 de 8 per començar i s'han apuntat el 5 de 8 en el segon torn. En la tercera ronda han descartat el 3 de 9 en folre que guarden per Tots Sants i l'han substituït pel 3 de 8. Per la seva part, els marrecs de Sal han completat el 4 i el 3 de 8 i el 9 de 7. L'actuació s'ha pogut seguir en directe des de les televisions locals de la xarxa local i des de la plataforma Xala.
El curt polonès Beyond is the Day s'emporta el premi a la millor pel·lícula de la 48a edició del Filmets Badalona Film Festival. D'altra banda, Tu Niño, la producció dirigida per Sergi Castellà i protagonitzada pel bailador El Gillo, ha estat guardonada amb el premi a la millor producció de Badalona. Els premis s'han entregat durant la nit de les Venus, la gala de Cluenda que ha tingut lloc dissabte al Teatre Zorrilla. Ho amplia Anna García de Albéniz des de Ràdio Ciutat de Badalona.
Beyond is the Day, una producció de Polònia de 25 minuts, ha guanyat el premi a la millor pel·lícula de l'edició d'enguany del Festival Filmets. Es tracta d'un curt de ficció escrit i dirigit per Damian Kokur, rodat en blanc i negre, amb actors no professionals i sense un guió establert. El curt mostra el vincle entre en Powell, un barquer d'un transbordador en un petit poble de Polònia, i en Mohamed, un immigrant palestí que rescata de les aigües i acull a la seva cabana. Durant el seu discurs, el director ha assegurat que volia reflectir el fenomen dels fluxos migratoris forçats, una situació ben actual si mirem cap a la frontera entre Polònia i Rússia.
He fet una pel·lícula sobre la crisi de la immigració, que és el que està passant ara mateix entre la frontera de Rússia i Polònia, on la gent segueix morint. M'agradaria estar feliç, però de vegades no hi ha raons per somriure.
El premi a la millor producció de Badalona ha estat per Sergi Castellà i Cristina Tenas per Tu Niño, el curtmetratge protagonitzat pel bailaor Miguel Fernández El Gillo. La gala de Cluenda, que ha estat presentada per les cantants Mone i Beth Rodergas, ha consistit en un espectacle musical en clau d'homenatge al cinema.
Figueres celebra avui la castanyada i ho farà amb quilos i quilos de castanyes, panellets i moniatos, i també el ritme de la música. Serà a la Rambla a partir de les 12 del migdia. Està tenint lloc i tindrà lloc fins a aquest vespre.
Per segon any consecutiu, Figueres recupera la castanyada, una activitat que ha estat organitzada per reivindicar aquesta tradició local, tot defugint de propostes foranes com Halloween. Per això, avui diumenge, la Rambla estarà guarnida amb tota mena d'elements relacionats amb l'imaginari tradicional de la castanyada. A més, enguany la festa presenta una novetat, i és que es podrà celebrar amb normalitat, sense cap restricció, no com va passar l'any passat. És per això que des de l'Ajuntament de Figueres es preveu que aquesta castanyada serà ben lluïda. Així ho explica Esther Marcos, regidora de festes.
L'any passat, com vam celebrar la castanyada, encara anàvem amb mascareta, que si bueno, ens vam salvar ja no estàvem en perimetratges ni en controls d'apurament, però sí que vam tenir que contractar seguretat privada per al tema de les aglomeracions, que l'any passat teníem que demanar que la gent es mengés les castanyes a casa, que se les emportessin i que no se les mengessin al carrer i no es traguessin la mascareta per res. I la principal alegria és aquesta, no?, que podrem celebrar la castanyada amb tota normalitat.
Val a dir que aquesta és una festa pensada per a tothom. Per això la castanyada tindrà un toc musical. Actuarà la banda tribut Ava The New Experience. I ja a la tarda, a les 6, actuarà Pelucas, grup que oferirà un concert de versions de cançons de tots els temps. Tot plegat anirà a maridat, esclar, de quilos i quilos de castanyes, panellets i moniatos.
Notícies en xarxa. Esports.
El Futbol Club Barcelona ha anat a dormir líder a la Lliga després de superar el València per 0-1.
El Barça va dominar en el primer tram de partit, tot i que els dos equips van marxar als vestidors sense estrenar el marcador. El València es va avançar al minut 50, però l'àrbitre va anul·lar el gol per mans de Marcos André. Al final va haver de ser Lewandowski qui tornés a rescatar el Barcelona a 5 minuts del final del partit. D'altra banda, el Girona s'enfrontarà aquesta tarda al Real Madrid, al Santiago Bernabéu.
I Raúl Agné dormirà tranquil després que el Nàstic superés ahir el Logroñés per 1-2 a domicili en la Primera Federació. Els tarragonins van encetar el marcador a l'inici de la segona part, però l'empat no trigaria més de 5 minuts a arribar. El gol definitiu arribaria en el minut 75 a pilota aturada. Ens ho explica Joan Mercader des de Tarragona Ràdio.
El Nàstic assumava ahir la primera victòria de la temporada fora de casa després de superar per 1-2 a la Sociedad Deportiva Logroñés i Raúl Agné, que també ha superat l'ultimàtum que la directiva li havia imposat. Els gran havien de sumar els últims 6 punts de 6 que hi havia en joc, els 3 últims contra la Sociedad Deportiva Logroñés, que aquest dissabte es van sumar amb les estrenes golejadores de Marc Montalvo i Josema Gómez en dues jugades d'estratègia a la segona meitat. 3 punts importants pels grana, que ja en tenen 15 a la classificació i que els deixaven just acabar el partit al Nàstic en zona de play-off. Valoració que feia l'entrenador del Nàstic, Raúl Agné, després del partit i també després d'haver superat aquest ultimàtum.
primera i esperem que sigui la primera de moltes o d'unes quantes. El que està clar que lluitem i treballem per aconseguir això és en l'únic que creiem, en creure-hi i treballar. I quan algú no hi creu, doncs nosaltres ho fem i estic molt content perquè hem fet un camp molt complicat davant d'un rival que ens ha exigit molt, però l'equip avui només li puc donar les gràcies perquè en tot moment hem llegit bé el partit, a excepció de l'empat tan just després, però content perquè, com dic últimament, l'equip no sol guanya, sinó que millora amb el joc.
El Nàstic es va avançar en el marcador amb el gol de Marc Montalvo. 6 minuts després empatava la Sociedad Deportiva Logroñés i al 71 de partit Josema Gómez enviava un cop de cap al fons de la xarxa.
En bàsquet, el Baxi Manresa s'enfonsa a la penúltima posició de la classificació després d'un partit per oblidar el Nou Congost.
Els del Bages van acabar amb una escandalosa derrota amb 36 punts en contra davant del seu públic, molt superior en tot moment. El Breogán es va imposar per 106-70 i va fer que el tècnic local afirmés sentir vergonya pel resultat. Per davant tindran una setmana per refer-se i encara un rival al Fuentlabrada que podria estar al seu abast. Aquesta tarda el Barça visita el València a domicili i el Girona rep l'UCAM Múrcia al Fontejau.
En waterpolo al Mediterrani es complica passar de ronda a Europa. Amb l'empat d'ahir per 9-9 contra el PAOK Tessalònica, tanca la seva participació amb una única victòria. I quan falten pocs minuts per arribar a 2:45, nosaltres fem una petita pausa i tornem tot seguit.
La xarxa de comunicació local.
Nutrició amb Laura Crosas.
Compra sostenible. Quan es parla d'impacte ambiental a la dieta, no només fa referència a l'envasat del producte final, sinó tota la cadena de producció prèvia. L'ús de la terra i la desforestació pel conreu i la ramaderia, les emissions de metà per bovins, de fertilitzants, de fems o de la maquinària agrícola, el cultiu de menjar per a l'alimentació del bestiar, les emissions per part de la indústria alimentària per processar els aliments, si es practiquen mètodes de producció que abusen de les espècies, com la pesca d'arrossegament o les granges intensives, el combustible i l'energia usats, el transport aeri i terrestre, i finalment, la venda al detall, l'envasat i l'eliminació quan acaba la seva vida útil o els residus creats. A tot aquest procés, cal sumar-li el malbaratament alimentari. Per aquest motiu, és important tenir clar a l'hora d'anar a comprar com es pot realitzar una compra més sostenible i amb menys impacte ambiental. La cadena alimentària produeix el 26% de totes les emissions de gas hivernacle globals, del qual el 61% prové de les granges animals. En concret, la carn de boví és la més contaminant, seguida de la d'altres remugants, com ovella o cabra, i porcs i aus. Les piscifactories que produeixen peix i marisc, els lactis i els ous, encara que força per sota, també contaminen més que els vegetals. Per tant, podeu començar reduint el consum de productes animals i aconseguir la proteïna a partir de fonts vegetals, com els cigrons o la soja, o combinar la resta de llegums amb cereals, llavors i fruits secs. Si a més a més, abans de realitzar la compra, planifiqueu els menús, feu la llista i reviseu el que queda a la nevera, el congelador o el rebost, reduireu el malbaratament i evitareu comprar més del que necessiteu. Quan aneu a comprar, porteu les vostres pròpies bosses de la compra, prioritzeu el comerç i el producte local i de temporada, eviteu els envasos innecessaris i escolliu els productes frescos o almenys processats possible. Reutilitzeu els envasos de vidre i eviteu els plàstics d'un sol ús o monodosi. Finalment, recicleu en els contenidors adequats. Per fer una compra més sostenible, feu-la més responsable, reduint el desaprofitament alimentari i els residus. Reduïu també, si podeu, el consum de carn i potencieu el de vegetals frescos i de temporada. Per aquells aliments que no siguin de proximitat, com el cacau, el te o el cafè, procureu que siguin de comerç just per afavorir la sostenibilitat social i econòmica dels països productors. I, finalment, reutilitzeu els envasos o escolliu aquells que el material sigui més reciclable, com el cartró o el plàstic compostable, evitant els que continguin més plàstic.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Efraín García.
Repassem els titulars d'aquest diumenge 30 d'octubre de 2022. Els cementiris ja es preparen per les visites de familiars de difunts. Veurem com han canviat les cerimònies funeràries en l'actualitat. El ministre de Cultura, Miquel Iceta, defensa que la recuperació de la memòria històrica ha d'agermanar encara més tots els pobles d'Espanya. Marta Gómez, bon dia.
Bon dia de nou, Efren. En un acte de commemoració del Dia de Record i homenatge a les víctimes del cop militar, la guerra i la dictadura, Iceta ha reivindicat la nova llei de memòria històrica per evitar, ha dit, que mai més torni a passar i que ajudi a tancar les seqüeles de la Guerra Civil.
Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un jove aquesta matinada davant d'una discoteca a l'Avinguda Paral·lel.
Els sindicats de locals d'oci nocturn demanen més seguretat, reclamen un control exhaustiu de les armes blanques i denuncien robatoris als seus locals.
En clau cultural, el curt polonès Beyond is the Day s'emporta el premi a la millor pel·lícula de la 48a edició del Filmets Badalona Film Festival.
D'altra banda, Toniño, la producció dirigida per Sergi Castellà i protagonitzada pel bailaor El Guillo, ha estat guardonada amb el premi a la millor producció de Badalona.
Fem un cop d'ull a la previsió del temps connectant amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Pere Cladera, bon dia.
Bon dia, doncs continuem amb aquesta situació meteorològica tranquil·la, dominada pel pas d'aquests núvols alts i prims que estones poden deixar el cel enteranyinat, però seran més nombrosos, més abundants al llarg d'aquesta pròxima tarda i començaran entrant per les comarques de Lleida i de Tarragona, on aquí sí que el cel a mitja tarda quedarà força ennuvolat. A la resta, comarques de Barcelona i de Girona, doncs estones aquest cel enteranyinat. A banda, també estones alguns intervals de núvols baixos en trams de la costa i del prelitoral, i no descartem que de cara a última hora d'avui arribi a caure alguna tímida precipitació cap al Pirineu Lleidatà. Poca cosa en conjunt. La temperatura màxima avui en tendència a quedar una mica més baixa que la d'ahir, tot i que encara arribarem a superar els 25 graus en alguns punts de l'interior, bàsicament Catalunya central i alguns punts de ponent. De cara a demà dilluns començarem setmana parlant de nou d'un canvi de temps, i és que a mesura que avancin les hores els núvols seran més abundants, més freqüents, sobretot al llarg de la tarda, quan el cel acabarà bastant ennuvolat a la meitat oest de Catalunya i mig ennuvolat cap a la meitat est. De fet, durant la segona meitat del dia, tarda i vespre, arribar d'alguna precipitació cap al Pirineu i Prepirineu Lleidatà, i podria arribar també en alguns sectors de la resta de les comarques de Lleida, de Tarragona i fins i tot a l'interior de Barcelona. Seria en conjunt poca cosa. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Pere. Cop d'ull també a l'estat de les carreteres. Des del Servei Català de Trànsit, Roger Serra. Bona tarda.
Bona tarda. Continua la calma en aquesta xarxa viària. Una jornada avui amb molt menys volum de trànsit que no pas ahir, per exemple, evidentment, i afortunadament sense grans incidències que ens hagin de complicar la situació. Per tant, a aquesta hora, fluïdesa a les principals carreteres i autopistes catalanes, també a les vies que envolten Barcelona i a les dues rondes de la capital catalana. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Moltes gràcies, Roger. I en esports, el Joventut aconsegueix forçar la pròrroga a casa del CUE de la Lliga ACB i endur-se una victòria important.
El partit va ser força irregular pels badalonins, però a última hora van aconseguir apuntar-se al triomf.
A les vies de so, Jaume Dormois. A la producció, els serveis informatius de la xarxa. I us parlen Marta Gómez i Efraín García. Fins a les 3, fem notícies en xarxa.
Notícies en xarxa migdia. Amb Efraín García.
Bon dia. A banda del cada cop més habitual debat entre Castanyada i Halloween, el Pont de Tots Sants és un moment especial per a recordar aquelles persones que ja no estan entre nosaltres. És per això que aquests dies molta gent ha aprofitat per engalanar els cementiris que ja es preparen per les visites de familiars de difunts. En alguns, com el de les Roques Blanques de Barcelona, hi han preparat sessions de meditacions, performances de ballarins i paradetes de castanyes i infusions. Les cerimònies funeràries també estan canviant. És una crònica de Norma Lebrero.
Taüts amb la tapa feta de pissarra perquè familiars i amics puguin escriure el seu darrer missatge al difunt. És la darrera novetat que l'empresa funerària Altima, que gestiona diversos cementiris, sobretot a Barcelona i l'àrea metropolitana, ha començat a oferir aquest any. I ha tingut bona acollida, ho explica Joan Ventura, conseller delegat de l'empresa.
Han notat que això agrada molt a les famílies amb nens petits, perquè els nens petits, una forma d'expressar-se és dibuixant i els agrada bastant.
La Covid ha fet canviar l'estil de les cerimònies, ara molt més personalitzades i a l'aire lliure.
Des del que hi ha hagut el Covid, doncs la gent vol les cerimònies com molt més personalitzades. Llavors doncs, han augmentat bastant les cerimònies laiques, ara estem ja quasi a un 27%, quan fa 10 anys ja quasi no n'hi havia. La gent també, per exemple, troba molt bé fer cerimònies a l'aire lliure.
Les incineracions ja suposen més de la meitat de les cerimònies funeràries i la sostenibilitat ha arribat també en aquest àmbit. Han ideat una urna de vidre amb cendres mesclades amb la terra, on hi ha un petit viver de plantes.
Les floristeries de Tarragona esperen superar les vendes de l'any passat. Ja el 2021 es va notar un increment i per aquest 2022 la previsió és que hi hagi encara més demanda. N'informa Joan Mercader des de Tarragona Ràdio.
Un dels llocs on més presents estaran les parades serà el cementiri de Tarragona, on des d'aquest dissabte ja han començat les vendes. Una de les floristeries és la floristeria Romeu. Per aquest any esperen més vendes que l'any passat, on comenten que els van faltar flors per la gran demanda que van tenir. Cefa Moedano, una de les responsables, comenta el tipus de rams i flors més venudes.
Pues la previsió que tenim és una mica més que l'any passat, perquè l'any passat vaig fer cur de flors, i com el temps també acompanya, pues, crec que serà bona campanya. El que més sabem és les roses, el crisantem, els rams així variats. Bueno, es ven tot, perquè hi ha gent que vol ben alegre, hi ha gent que vol el típic crisantem, de tots els gustos.
Pel fet que la festivitat caigui en pont, les floristeries també han notat com aquest cap de setmana i els últims dies de la setmana s'ha venut molt perquè hi ha gent que marxa fora.
En el transcurs del darrer any, el cost de l'electricitat i de productes alimentaris com la mantega, la farina o els ous s'ha disparat. Aquest motiu ha portat a un increment de preus generalitzat dels articles a les pastisseries i s'ha vist reflectit també en els panellets. Tot i això, els pastissers com Manel Gutiérrez de la pastisseria Can Joan de Palamós preveuen una bona venda. Ho ampliem des de Televisió Costa Brava.
Els panellets tornen a ser els grans protagonistes dels aparadors de les pastisseries de tot Catalunya al llarg del pont de Tots Sants, una tradició molt nostrada que enguany coincideix en cap de setmana llarg, fet pel qual els pastissers i pastisseres en preveuen una bona xifra de vendes.
Nosaltres calculem més o menys igual que l'any passat, que ja vam tenir una venda molt bona, similar a l'últim any prepandèmic, i esperem que sigui igual. A part tenim un pont de 4 dies i suposo que això farà que es vengui una miqueta més.
Pel que fa al preu del producte, pastisseries com la de Can Joan de Palamós han apostat per mantenir-los o per apujar-los al mínim possible, tenint en compte l'augment del preu de l'electricitat i dels ingredients. Aquest fet disminuirà els beneficis que aporten els panellets a les pastisseries, però des del gremi asseguren que mantenir els preus és l'única fórmula per mantenir viva aquesta tradició.
No hem tocat gaire el preu, ha pujat una miqueta, però si haguessin d'haver pujat el preu, el que haurien d'haver pujat hauria sigut una cosa molt exagerada. Mantenim part del benefici, part del cost ens el mengem i la gent ha de poder comprar el panellet.
Més enllà dels panellets, les taules catalanes també s'ompliran al llarg d'aquests 4 dies de castanyes i moniatos.
El ministre de Cultura, Miquel Iceta, ha defensat que la recuperació de la memòria històrica ha de germanar encara més tots els pobles d'Espanya.
En un acte de commemoració del Dia de Record i homenatge a les víctimes del cop militar, la guerra i la dictadura, Iceta ha reivindicat la nova llei espanyola de memòria històrica per evitar, ha dit, que mai més torni a passar i que ajudi els familiars i amics a tancar les seqüeles d'una guerra que va afectar tant espanyols com catalans.
Que pugui concloure el dol amb dignitat, amb honor. I això és un dret de totes les persones. I això no va contra ningú, sinó amb la reivindicació de tothom.
Miquel Iceta ha fet aquestes declaracions des del parapet dels executats a Barcelona des de 1939 al 1952, on els socialistes hi han fet aquest diumenge l'acte de commemoració. El Dia de Record i homenatge a les víctimes del cop militar, la guerra i la dictadura, però, és demà dilluns, 31 d'octubre.
Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un jove aquesta matinada a l'Avinguda Paral·lel de Barcelona.
Els fets han passat cap a les 6 de la matinada a prop de les Drassanes. La policia ha rebut una alarma perquè hi havia un noi ferit, però quan hi han arribat, el noi ja era mort. Segons fonts municipals, l'incident hauria tingut lloc davant de la discoteca Brises del Caribe. Els Mossos han obert una investigació per esclarir les causes de la mort i identificar i localitzar el presumpte assassí. A hores d'ara, però, no ha transcendit més informació.
Després de conèixer-se els fets, la Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn ha emès un comunicat en què demana més seguretat a l'oci nocturn i una actuació immediata per controlar l'ús d'armes blanques. Fernando Martínez és el director general de FECALON.
Reclamamos una vez más que hay que insistir en dotar de mayores refuerzos policiales a las salidas de las discotecas. Los clientes les están robando y de una manera u otra hay un nivel muy alto de inseguridad que tenemos que corregir.
En declaracions a la xarxa, el secretari general de FECASARM, Joaquín Boadas, exima la discoteca de qualsevol responsabilitat i no descarta que la patronal es personi com a acusació popular contra l'autor dels fets, els quals ha qualificat com a aïllats.
Condemnem qualsevol acció de violència relacionada amb l'oci nocturn o amb el seu entorn i, com hem fet en altres 23 casos, estudiarem personar-nos com a acusació popular contra l'autor dels fets, que és l'únic responsable dels mateixos, que evidentment la discoteca no té cap tipus de responsabilitat, sinó que sempre cal assenyalar únicament a l'autor dels fets, que és el que de manera unilateral i voluntària decideix atemptar contra la vida d'una altra persona.
La Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals està començant a implementar uns distintius internacionals de seguretat per fer més segur l'oci nocturn. A Catalunya ja hi ha 25 locals amb aquest distintiu.
Un jove ha mort ofegat a la platja del Coco de Badalona.
Els serveis d'emergència van rebre ahir a la nit una alerta per un ofegament. El sistema d'emergències mèdiques i els Mossos d'Esquadra s'han desplaçat fins al lloc dels fets, però no han pogut fer res per recuperar les constants vitals del banyista. La policia ha obert una investigació per esclarir-ne les circumstàncies.
I d'altra banda, la policia local de Sant Feliu de Guíxols deté un home acusat d'un presumpte delicte de violència de gènere. En la detenció van intervenir-li diverses armes de foc.
Els fets van tenir lloc divendres quan l'home hauria amenaçat de mort la seva exparella. El detingut va donar-se a la fuga conduint temeràriament i a gran velocitat per la ciutat. Quan el van poder aturar per confirmar que no tenia permís, van confirmar que no tenia permís de conduir turismes i van intervenir-li dues armes de foc, una escopeta retallada i una de fogueig. Ara el detingut ha estat posat a disposició judicial.
Salvament Marítim, Guàrdia Civil, Bombers de Barcelona i Creu Roja busquen una persona que ha caigut a l'aigua des d'un creuer al port de Barcelona.
L'incident ha passat a l'entrada de la Bocana Sud a 6:45 del matí. La persona desapareguda ha caigut a l'aigua des del creuer MSC Bellíssima per causes que encara es desconeixen. El port de Barcelona ha activat el seu pla d'autoprotecció i ha informat a Salvament Marítim que ha activat un helicòpter i una embarcació ràpida. En les tasques de rescat i localització, també hi treballen submarinistes, Guàrdia Civil i efectius de la Creu Roja i els Bombers de Barcelona. Fins al moment només s'ha trobat un salvavides amb un senyal lluminós. Després de revisar les càmeres de seguretat, la Guàrdia Civil ha informat que no pot corroborar que la víctima hagi caigut del creuer. El dispositiu de recerca continua actiu.
La falta de metges és un problema que afecta arreu, però especialment als entorns rurals, que ho solen tenir més complicat per tal d'omplir les vacants. Una de les vies per aconseguir convèncer les noves generacions de metges passa per la rotació rural que poden fer els metges residents en l'especialitat de medicina familiar i comunitària. És el cas de dues joves metgesses que es formen a l'ABS Ribes Campdevànol. És una crònica de Jordi Altesa des de Televisió del Ripollès.
L'Alejandra i la Maria són dues metgesses residents en l'especialitat de medicina familiar i comunitària que aquest mes d'octubre han estat fent la rotació rural a les àrees bàsiques de salut de Ribes i Campdevànol. La rotació rural és una de les opcions que tenen durant la seva residència en l'especialitat i que els permet fer pràctiques per conèixer la gestió de la salut en un entorn diferent del metropolità. Tot i que la pràctica de la medicina sigui la mateixa, la proximitat amb la resta de l'equip sanitari i el temps de dedicació a cada pacient és el que més les ha sorprès de la seva estada.
Ambulatorios más grandes, pues la agenda, el volumen de pacientes es mucho más amplio, con lo cual la dedicación que tú puedas darle al paciente es más rápida, no tienes tanto tiempo para enfocarte en los problemas de cada paciente.
Les dificultats per trobar personal sanitari en entorns rurals és una problemàtica que ha anat en auge i des d'àrees bàsiques com la de Ribes i Campdevànol confien que estades com aquesta puguin revertir la tendència.
La patronal de les petites i mitjanes empreses de Lleida defensa la importància de les infraestructures industrials com l'aeroport d'Alguaire per al futur del teixit empresarial i econòmic. M1 FM, Pili García.
Pimec Lleida creu absolutament necessari l'aposta per convertir l'aeroport d'Alguaire en un referent i atraure empreses i, per tant, inversions. Esther Mellado és la coordinadora territorial de Pimec Comerç Lleida.
L'aeroport d'Alguaire té les condicions idònies per convertir-se en el Memphis del sud d'Europa. Només amb aquesta visió està clar que l'aeroport pot ajudar al teixit industrial, empresarial i, sobretot, de Lleida i del seu territori.
La patronal lleidatana aposta també per projectes com el del polígon de Torre Blanca, quatre pilans de la ciutat de Lleida, i que les administracions inverteixin en interconnexions i facilitin la competitivitat a nivell fiscal. Reclama als partits polítics i a la Generalitat l'aprovació d'un pressupost que ajudi a la supervivència de les empreses. La sectorial adverteix que si els preus de l'energia continuen a l'alça, prop d'un 5% dels establiments hauran de tancar.
Tot i que a la major part de Catalunya no s'ha hagut de limitar l'ús d'aigua, encara a hores d'ara hi ha municipis amb situacions realment complicades. És el cas de l'Espluga de Francolí, on els dipòsits particulars estan salvant els negocis de la manca d'aigua potable. Ens ho explica Pep Morató des de l'Espluga FM Ràdio.
El municipi de l'Espluga de Francolí està sense aigua potable la meitat d'hores del dia, de les 7 del vespre fins a les 7 del matí. La falta d'abastiment s'ha anat compensant amb diverses cisternes que fan viatges cap a Montblanc per portar aigua fins a l'Espluga. Molts negocis i veïns particulars estan previnguts per afrontar la situació, ja que des de fa anys disposen dels seus propis dipòsits. El govern municipal, per contra, no descarta ampliar els talls. Josep Maria Vidal, alcalde de l'Espluga.
Estem en una situació molt greu, estem molt per sota del nivell de seguretat i no cobrim amb els viatges de cubes d'aigua, no cobrim la diferència d'aigua. No? L'aigua que ens falta no l'estem cobrint ara mateix amb les cubes d'aigua.
La manca d'aigua no és un problema que ve d'ara, sinó que es remunta a fa molts anys.
En clau cultural, la plaça del Vi de Girona ha acollit aquest matí la Diada Castellera de Sant Narcís. Tot i ser una de les jornades més icòniques del tram final de temporada fora de la zona tradicional, aquest any les colles no han pogut revalidar els castells de gamma extra.
El que sí que han revalidat els Minyons de Terrassa han estat els castells de 9 pisos, amb la intenció d'alçar el llistó de cara a la seva diada de final de temporada. Avui han descarregat el 3 i el 4 de 9 en folre i un 2 de 8 que podrien alçar un pis més abans que s'acabi l'any. Els capgrossos de Mataró han apostat pel 4 de 8 per començar i s'han apuntat el 5 de 8 en el segon torn. En la tercera ronda han descartat el 3 de 9 en folre, que guarden per Tots Sants i l'han substituït pel 3 de 8. Per la seva banda, els marrecs de Sal han completat el 4 i el 3 de 8 i el 9 de 7. L'actuació s'ha pogut seguir en directe des de les televisions de la xarxa local i des de la plataforma Xala.
El curt polonès Beyond is the Day s'emporta el premi a la millor pel·lícula de la 48a edició del Filmets Badalona Film Festival. D'altra banda, Tu Niño, la producció dirigida per Sergi Castellà i protagonitzada pel bailaor El Gillo, ha estat guardonada amb el premi a la millor producció de Badalona. Els premis s'han entregat durant la Nit de les Venus, la gala de Cluenda que ha tingut lloc dissabte al Teatre Zorrilla. Ho amplia Ana García del Beniz des de Ràdio Ciutat de Badalona.
Beyond is the Day, una producció de Polònia de 25 minuts, ha guanyat el premi a la millor pel·lícula de l'edició d'enguany del Festival Filmets. Es tracta d'un curt de ficció escrit i dirigit per Damian Kokur, rodat en blanc i negre, amb actors no professionals i sense un guió establert. El curt mostra el vincle entre en Powell, un barquer d'un transbordador en un petit poble de Polònia, i en Mohammad, un immigrant palestí que rescata de les aigües i acull a la seva cabana. Durant el seu discurs, el director ha assegurat que volia reflectir el fenomen dels fluxos migratoris forçats, una situació ben actual si mirem cap a la frontera entre Polònia i Rússia.
He fet una pel·lícula sobre la crisi de la immigració, que és el que està passant ara mateix entre la frontera de Rússia i Polònia, on la gent segueix morint. M'agradaria estar feliç, però de vegades no hi ha raons per somriure.
El premi a la millor producció de Badalona ha estat per Sergi Castellà i Cristina Tenas per Tu Niño, el curtmetratge protagonitzat pel bailaor Miguel Fernández El Gillo. La gala de Cluenda, que ha estat presentada per les cantants Mone i Beth Rodergas, ha consistit en un espectacle musical en clau d'homenatge al cinema.
Figueres celebra avui la castanyada i ho farà amb quilos i quilos de castanyes, panellets i moniatos, i també al ritme de la música.
Per segon any consecutiu, Figueres recupera la castanyada, una activitat que ha estat organitzada per reivindicar aquesta tradició local, tot defugint de propostes foranes com Halloween. Per això, avui diumenge, la Rambla estarà guarnida amb tota mena d'elements relacionats amb l'imaginari tradicional de la castanyada. A més, enguany la festa presenta una novetat, i és que es podrà celebrar amb normalitat, sense cap restricció, no com va passar l'any passat. És per això que des de l'Ajuntament de Figueres es preveu que aquesta castanyada serà ben lluïda. Així ho explica Esther Marcos, regidora de festes.
L'any passat, com vam celebrar la castanyada, encara anàvem amb mascareta, que si bueno, ens vam salvar ja no estàvem en perimetratge ni en controls d'aforament, però sí que vam tenir que contractar seguretat privada per al tema de les aglomeracions, que l'any passat havíem que demanar que la gent es mengés les castanyes a casa, que se les emportessin i que no se les mengessin al carrer i no es traguessin la mascareta per res. I la principal alegria és aquesta, no?, que podrem celebrar la castanyada amb tota normalitat.
Val a dir que aquesta és una festa pensada per a tothom. Per això la castanyada tindrà un toc musical. Actuarà la banda tribut Ava The New Experience. I ja a la tarda, a les 6, actuarà Pelucas, grup que oferirà un concert de versions de cançons de tots els temps. Tot plegat anirà a maridat, esclar, de quilos i quilos de castanyes, panellets i moniatos.
Tortosa ha celebrat una nova edició del Castagüín, una celebració alternativa que vol barrejar la festa americana de Halloween amb la tradicional castanyada. Es tracta d'una proposta organitzada per l'Associació de Comerciants del Nucli Antic, en què s'ha dut a terme un bon nombre d'activitats per a tots els públics, però sobretot per als més menuts. Josep Pitarch, des de Canal Terres de l'Ebre.
El Castagüín és una festa que pretén barrejar la cultura d'Amèrica i Catalunya amb la fusió del Halloween, cada cop més estesa, i seguir també les nostres costums de Tots Sants, com ara la castanyada. L'objectiu final és el de dinamitzar l'activitat comercial de la ciutat. Per este motiu s'organitzen un bon nombre d'activitats per a tots els públics, com ara concurs de disfresses, música, repartiment de castanyes o manualitats, entre d'altres. Una de les més impactants ha estat la desfilada d'un esquelet gegant de prop de 5 metres d'alçada que ha recorregut diversos carrers del centre amb una cercavila. Meritxell Roger és l'alcaldessa de Tortosa.
L'objectiu ha estat, i hem aconseguit perquè realment la ciutat bull, és que hi hagi molta gent, que la gent vingui aquí a Tortosa, que la gent surti i la dinamització, evidentment, de tot el que és el centre comercial, que s'afegeix també a l'últim cap de setmana dels Bons Tortosa. Per tant, molt contents de la resposta de la gent i sobretot de que els xiquets i xiquetes hagin xalat tant.
Ha estat una bona ocasió per vestir-se de manera diferent i alhora degustar els fruits del castanyer i els moniatos, que també és una bona oportunitat per descobrir la gastronomia i el comerç de la ciutat. Des de l'organització han apostat per la continuïtat de la festa en properes edicions.
Notícies en xarxa. Esports.
El Joventut aconsegueix forçar la pròrroga a casa del CUE de la Lliga ACB i endur-se una victòria important. El partit va ser força irregular pels badalonins, però a última hora van aconseguir apuntar-se al triomf. Ens ho explica Xavi Ballesteros des de Ràdio Ciutat de Badalona.
El Joventut va guanyar ahir el CUE de l'ACB al Casademont Saragossa per 89-84 i el conjunt aragonès continua sense conèixer la victòria a la cinquena jornada de la Lliga ACB. Els verdinegres van fer un partit molts alts i baixos, sobretot a la primera meitat. El tercer quart semblava que podia trencar el partit, quan va agafar 6 punts de renda, però diferents decisions arbitrals van acabar perdent els nervis al conjunt verdinegre. Primer l'expulsió de Cal Gai, amb una tècnica i una antiesportiva, i després una tècnica de Carles Duran. El partit va arribar a un final ajustat, i en aquest final d'infart, un triple Joseph semblava que decidia pel Saragossa. Però dos regals aragonesos van permetre la penya forçar la pròrroga i el temps afegit. Ante Tomic es va erigir com la figura. Va anotar 10 de 10 tirs lliures i, a més, va assumir galons. La penya suma la tercera victòria en 6 partits. Abans de visitar dissabte vinent la pista de Luca Múrcia, un partit que pot ser important tenint en compte que després hi ha l'aturada de les finestres FIBA.
I d'altra banda, el Joventut aconsegueix també la seva tercera victòria a la Lliga Femenina Challenge en un partit incòmode que han sabut capgirar en la segona part. Albert Guerra, des de Ràdio Ciutat de Badalona.
Victòria importantíssima del Joventut contra l'Alcobendas, la tercera d'aquesta temporada i que arriba després del sotrac de la setmana passada contra el Zamora, també a l'Olímpic. Això sí, ho ha fet liderat per una gran Gala Mestres, que ha acabat amb 29 punts, 7 rebots també i anotant cistelles decisives en l'últim període per liderar el conjunt badaloní. L'Alcobendas no ho ha posat gens fàcil, però ha començat manant en el partit i sobretot agafant el tempo del maig, portant l'enfrontament a possessions llargues i fent que el Joventut no pugui córrer en la principal arma ofensiva de l'equip badaloní. A la segona part, però, la història ha canviat. La penya ha pujat línies en defensa i sobretot gràcies a l'encert de Mestres amb 29 punts, com hem dit, i l'aportació coral de la resta de l'equip ha minimitzat el joc ofensiu d'una Covendas que s'ha quedat amb un 3 de 23 des de la línia del triple.
I fins aquí una nova edició del Notícies en Xarxa d'avui diumenge. Com sempre, des de l'equip que fa possible aquest informatiu, els agraïm un cop més la seva atenció i els desitgem que acabin de passar una molt bona tarda.
La xarxa de comunicació local.
Come on, Harry, we want to say goodnight to you.
Holding me back, gravity's holding me back. I want you to hold out the palm of your hand. Why don't we leave it at that? Nothing to say. Everything gets in the way. Seems you cannot be replaced, and I'm the one who stays.
It's just us. You know it's not the same as it was. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3. Us parla Adrià Tella. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un jove aquesta matinada a l'Avinguda Paral·lel de Barcelona. Els fets han passat cap a les 6 de la matinada, a prop de les Drassanes. La policia ha rebut una alarma perquè hi havia un noi ferit, però quan hi han arribat el noi ja era mort. Segons fonts municipals, l'incident hauria tingut lloc davant de la discoteca Brises del Caribe. Els Mossos han obert una investigació per esclarir les causes de la mort i identificar i localitzar el presumpte assassí. A hores d'ara, però, no ha transcendit cap més informació. D'altra banda, Salvament Marítim, Guàrdia Civil, Bombers de Barcelona i Creu Roja busquen una persona que ha caigut a l'aigua des d'un creuer al port de Barcelona, malgrat que la Guàrdia Civil ha informat que després de revisar les càmeres de seguretat no pot corroborar que la víctima hagi caigut des del vaixell. L'incident hauria passat a l'entrada de la Bocana Sud a 6:45 del matí. La persona desapareguda hauria caigut a l'aigua des del creuer MSC Bellíssima per causes que encara es desconeixen. El port de Barcelona ha activat el seu pla d'autoprotecció i ha informat a Salvament Marítim que ha activat un helicòpter i una embarcació ràpida. En les tasques de rescat i localització també hi treballen submarinistes.